Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 28 d'octubre de 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia, comentari de l'actualitat amb els periodistes de la redacció. Saludem, tenim amb nosaltres en Roger Vilaclara, la Glòria Barrete i en Jordi Llisterri. Com anem?
Bon dia.
Hola.
Déu vos guard.
Hola, hola. A les portes d'un cap de setmana llarg, dilluns Tots Sants, festivitat de Tots Sants. També en aquest marc portem uns quants temes en cartera que hi lliguen força. Aquesta setmana, Glòria, has anat a cobrir tot el tema de la presentació d'un document sobre l'atenció funerària. En podem parlar? Tot seguit. Mm-hmm. Abans, per això, Sant Joan de Déu també proposa unes jornades. El proper dia 10, això és d'aquí 15 dies aproximadament, unes jornades del SAER, el Servei d'Atenció Religiosa i Espiritual, que destinen aquest curs a parlar de l'espiritualitat com la nova medicina. De què va tot això, Glòria?
Al final és ben bé això, no? Crec que és bastant habitual saber que la medicina ja fa anys que no només té a veure amb aspectes físics, no?, i mentals, sinó que engloba una sèrie d'elements, i el Toni Boix, amb qui hem parlat, que és el responsable del SAER, com deies, doncs ens ha explicat una mica al final el rerefons de tot això. És la importància de saber que les persones tenen uns elements que poden fluctuar cap a una banda, cap a una altra, en context d'una malaltia, en un moment més vulnerable, en una cronicitat que ell parla, i és molt interessant veure que hi ha gent que ja fa molt de temps que treballa en aquest aspecte. És a dir, l'acompanyament espiritual al final forma part de la vida de les persones. Quan dic espiritual, ell també parla d'una espiritualitat molt ampla, on tenen cabuda les diferents tradicions religioses presents al nostre país, però també on hi ha l'espiritualitat aquella difusa, una espiritualitat de sincretisme també parla, una espiritualitat que no hi és. Doncs tots aquests conceptes que al segle XXI, malauradament, en un context de secularització absoluta, doncs tenen cabuda, no?, en el nostre país. I ell parla de la importància de no quedar-se només com amb càpsules. És a dir, si a tu et fa mal el ronyó, o et fa mal el cap, o et fa mal el peu, doncs no passa per especialistes, sinó englobar una mica tot això. I m'agrada molt la frase que ell em va dir, que deia: no hem d'acompanyar una biologia només, no?, sinó acompanyar una biografia que té a veure, doncs, amb aspectes més profunds. Si una persona es troba sola, una persona té un context familiar i social molt difús, serà molt més complicat que la malaltia s'aculli bé. També una cronicitat que et fa perdre certes capacitats de vida, doncs com ho encares, no? O un final de vida que ell viu, són aspectes importants a la vida de les persones, doncs un final de vida com s'acull haver de dir-li al teu entorn que moriràs, o com s'acull la idea de no tenir-ho tot resolt. Tots aquests aspectes, algú podria dir que no tenen vinculació amb la sanitat, però doncs això, afortunadament, 17a jornada vol dir que fa 17 anys que treballen aquestes jornades de cara en fora, i fa molt més temps que hi ha moltes institucions, moltes d'elles religioses, en l'àmbit hospitalari, que treballen aquest tema.
Amb grups i concretament com comissions, no? Aquests serveis, diguéssim, cada hospital en té un. Tothom que pot estar ingressat pot sol·licitar aquest tipus d'atenció, no? No cal que estiguis adscrit a cap religió. Parlaves abans que era possible, no?, fins i tot una espiritualitat difusa. Exactament com funciona això?
Clar, evidentment, també a l'article recollim diferents exemples d'altres països, perquè al final, doncs, allò que fan els altres, no?, tenen realitats religioses diferents a Gran Bretanya, però també a Suïssa, a Alemanya, a França, i inclús a l'estat espanyol, doncs els àmbits són diferents. Però ell parla de la necessitat inclús de saber com a pacient que tu tens dret a això, no? Aquell moment en què un l'ingressa a l'hospital i passa hores i hores, o en aquest context de pandèmia on més enllà del personal sanitari la gent no hi pot accedir a l'habitació, doncs aquest moment de dir: m'acaben de donar un diagnòstic dolent o no favorable o de cronicitat o que canviarà la meva vida, o m'acaben de fer una intervenció que posarà potes en l'aire, no? La vida que jo tenia fins ara, com ho accepto? Pues alguna persona t'haurà d'acompanyar. I si realment ets una persona que reflexiona, analitza i té com a principi de vida doncs una creença, clar, algú ha d'entendre aquest simbolisme, aquest llenguatge, aquestes pors, aquest pensar en el més enllà, aquest pensar en la resurrecció en el cas dels cristians. Doncs tot aquest tipus de conceptes, si no hi ha una persona formada darrere, malauradament no es podrà acompanyar. Llavors, hi ha un equip multidisciplinar que es va formant, que intenta entendre qui té davant no necessita només uns serveis, no és un catàleg de serveis que diu, vostè què vol? Una missa? Vol combregar? Vol llegir la Bíblia? No, no, no es tracta d'això. És vostè què necessita? La primera pregunta que es fan. I en funció d'això, doncs, actuen. Hi ha molts serveis d'aquests equips que tenen, evidentment, darrere persones religioses, és a dir, persones que tenen una vocació, sacerdots en molts casos, persones de vida religiosa que tenen com a missió a la vida fer aquest servei. Però després hi ha tot un conjunt de persones disciplinàries on es poden trobar persones diverses, persones de l'àmbit sanitari, però persones de l'àmbit de la psicologia. Realment, ara no sabria detallar tothom, tot el catàleg de persones que hi treballen, inclús també voluntaris, persones que s'han format expressament per acompanyar persones en un moment tan complicat com aquest.
En qualsevol cas, perfil de gent que es preocupa per aquest tema, que busca i procura una formació i van creixent en aquest àmbit i ho comparteixen aquí, i que aquestes jornades del dia 10 de novembre, recordem que això és un dimecres, que se celebren en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, és una jornada habitualment anual. Entenc que la pandèmia deuríem fer algun format híbrid, ara no recordo exactament, però en tot cas, si entreu al web de Catalunya Religió, trobareu la informació. Jordi, digues.
No, que a partir del que comentava la Glòria, em venia al cap una cosa que de vegades s'ha posat en qüestió, que és la mateixa presència d'agents religiosos en institucions d'aquest tipus. Estem parlant del món sanitari, però també passaria amb el món penitenciari o en altres espais on la gent viu en un lloc tancat, en el bon sentit de la paraula. Evidentment, en l'àmbit presidiari és molt clar, però en un hospital un malalt doncs, tampoc pot sortir. Si no se l'atén allà, no pot anar a la parròquia del costat a buscar l'atenció que busca. I això de vegades s'ha qüestionat perquè en un centre públic no hi pot haver la religió, perquè és un fet privat tal i qual, i perquè històricament s'ha associat amb un capellà que feia allà els seus sacraments i poca cosa més. Això ha anat evolucionant, i l'exemple de Sant Joan de Déu és un exemple molt clar. I no estem parlant només d'un mossèn que va fer allà la missa i a confessar, que també n'hi ha que ho fan i que s'ha de fer, però sinó d'un servei més ampli. I això demostra el que ara explicava molt bé la Glòria, el sentit que té de que l'atenció a una persona, sigui en un centre públic, en un centre privat, en un centre concertat, en un centre de titularitat, el que sigui, la dimensió religiosa també és una atenció que cal que hi hagi professionals. I haver-hi, està bé també el voluntariat, però haver-hi professionals també demana, doncs, igual que pagues un metge, un zelador, o un camiller, o una infermera, o un infermer, doncs també s'ha de retribuir i que puguin tenir dedicació gent que també cuidi aquesta dimensió espiritual. L'altre dia em va agradar, i m'hi feia també ara pensar la Glòria, un reportatge que fèiem per TV3, que un metge deia, recordem sempre, el típic que es diu, de recordar sempre que no hi ha malalties, el que hi ha són malalts. I els malalts, doncs, clar, les malalties, mira, són una sèrie de medicacions o d'índexs o d'anàlisis o d'intervencions o el que sigui. Els malalts és molt més que això. I el molt més que això també passa, evidentment, per aquesta dimensió que surt la llantana a Sant Joan de Déu.
Glòria.
Ara també el Jordi, ara parlant d'això, m'ha fet recordar un concepte que vaig llegir en un dels llibres del Francesc Torralba, que es diu la pregària habitada. Ell parla de la pregària laica i també de la pregària dels hospitals. És aquella pregària, no?, que jo crec que per poc o molt alguna vegada o ho tenim en ment en unes pel·lícules, sèries de televisió, però en pròpia carta també hem fet, no? Allò que, malauradament, t'avisen que has d'anar a urgències perquè algú del teu entorn està ingressat, et donen una mala notícia i aquell moment en què penses jo necessito una prega o necessito anar a demanar o necessito un moment de parar. I aquell espai de capella, no sé si tothom té clar on són les capelles dels hospitals, no? Sí que s'indiquen, però molts cops penso en això. Som, de vegades, ignorants de saber que hi ha aquest tipus de servei, no? i no només la capella, no? Però aquesta necessitat de dir, potser en un moment tan vulnerable necessites aquest espai. Hi ha qui marxa a caminar i necessita un moment de marxar del brogit d'un hospital, i hi haurà qui no pot marxar de l'hospital i necessita aquest servei. Doncs les persones, professionalitzar aquest servei és important, perquè no tothom serveix per escoltar, ni per acompanyar, ni per entendre, doncs això, quin neguit té aquesta persona. Potser si és creient necessita fer un examen de consciència i parla en aquests termes i l'altra persona no entén què li està dient. No es tracta de fer un llistat de les coses pendents. Llavors, jo crec que és important perquè de vegades oblidem, primer, el dret a l'atenció religiosa en molts àmbits de la nostra vida, i ara en parlarem també de l'atenció funerària en aquest cas, però en els hospitals és claríssim. En un moment de vulnerabilitat màxima, doncs necessites que algú et rebi i si et rep, que entengui què li estàs demanant. I de vegades són silencis que també han de saber interpretar.
També és veritat que, tot i que moltes vegades aquest servei, per tradició i pel volum de gent doncs, que s'hi pot dedicar, és majoritàriament de tradició catòlica, en aquest moment qualsevol persona de l'àmbit catòlic que està en un servei d'aquest tipus fa una atenció a qualsevol tipus de creença, des de gent doncs, de potser una tradició cristiana molt genèrica, o gent clarament en el món de l'agnosticisme o de molts dubtes de sobre la transcendència, i també si convé doncs, a l'atenció a altres religions, i fins i tot si hi ha una persona d'una religió molt estructurada que necessita un ministre de la seva religió, evidentment doncs, els mateixos diguem que fan l'atenció catòlica busquen com trobar una persona d'aquest àmbit. O sigui, aquest treball ja s'està fent amb aquesta dimensió totalment interreligiosa, i no només interreligiosa, sinó interconviccional, que es diu ara, de tot tipus de conviccions que van més enllà fins i tot de les religioses.
Sí, això és un punt fonamental. Sempre s'explica que aquesta atenció al final és l'escolta i l'acollida a la persona des del qui és cadascú, amb la seva tradició, amb la seva trajectòria, amb la seva identitat, com deia a l'article, no? Que això em va agradar molt, amb la seva biografia, i lliga amb el que deia en Jordi, que no només és una atenció, una malaltia, és a l'atendre a la persona amb tota la seva dimensió, i això inclou també la seva història i qui és. Jo crec que això ho tenen molt clar a Sant Joan de Déu, sempre ho han promogut i treballat des d'aquí, i jo crec que no només és un tema seu aquest l'interreligiós o atenció a qualsevol creença, sinó que també forma part de tots els serveis d'atenció religiosa que hi ha en tots els hospitals i allà on són, no? M'ha fet pensar, recordo haver assistit a una d'aquestes jornades anys enrere i veure que un dèficit que hi ha, i això també després quan xerres amb la gent ho veus, una mancança o una cosa que cal, que hi ha camí per recórrer, deixem-ho així potser formulat, hi ha camí per recórrer en la concepció que hi ha dins dels equips mèdics en el tractament a les malalties, no? És a dir, és freqüent, passa bastant sovint, de dir, ostres, jo en una situació de molt de patiment que no t'acaben d'entendre, no? O quan es fa un traspàs d'un diagnòstic a la família, no? Són moments molt durs, depèn de quina sigui la notícia, no? I no sempre hi ha un tracte humà, no? Perquè són molts diagnòstics al cap del dia i hi ha una part de construir una cuirassa al mateix no? Professional per no decaure constantment. És a dir, és un sistema com de supervivència, però alhora dins de Sant Joan de Déu s'ha identificat i treballen perquè hi hagi una humanització del servei que es fa dins dels hospitals, no? I en general en tot el sistema mèdic, podrien ser també els centres d'atenció primària, etcètera, no? I en aquesta humanització penso que la tradició d'acollida, atenció i escolta de l'humanisme cristià, doncs aquí hi ha un pou de saviesa, no? I és bo que s'explori, que s'actualitzi, que es fa i es fa de forma permanent i que això arribi a tota la societat civil. Per tant, no sé si algú hi pot anar, convidem aquí perquè jo entenc que tothom pot sentir-se interpel·lat, no? Perquè això que deies tu, Glòria, en algun moment o altre tots passem per un hospital, sigui com a acompanyants, com a usuaris o el que sigui, no?
Jo, Jordi. No, que no volia parlar-ne, però és que ho has fet inevitable. Per experiència pròpia, els darrers mesos hem fet el seguiment dels últims mesos de la meva mare. Mm-hmm. I en aquestes situacions hem trobat, és a dir, de metges que veus que no saben com gestionar-ho, una cosa que tots sabíem, que és que la meva mare tenia una edat, tenia un historial clínic i que estàvem cap al final. Doncs gairebé els havíem de forçar nosaltres a dir, no, escolti, ja som conscients on estem. No, farem una anàlisi i pujarem el potassi. Dic, bueno, escolti, aquí el problema no és el potassi o el que sigui. I això encara t'ho trobes. I la situació va canviar totalment quan van aparèixer els PADES, els equips aquests de tractament de situacions ja de cures paliatives.
Paliatius. No?
Perquè veies que aquells professionals ja estaven molt acostumats a tractar en aquesta etapa, final de la vida. I això, doncs, no dubto ni poso en qüestió la qualitat de la sanitat en aquest país ni en el moment dels metges, però veies que amb determinats metges això no sabien com afrontar-ho. I en aquest cas, perquè era un cas doncs, bueno, d'una persona gran, que evidentment és la teva mare i et dol, però que és una situació doncs, que pot ser ni més o menys assumida. Però clar, si la situació hagués sigut familiarment més dramàtica, això ens hauria complicat molt la gestió d'aquest tema.
Sí, sí. De fet, part de la feina que fan aquests equips, evidentment, és aquesta atenció final de vida. I no sé si faig un salt o podem enllaçar-ho, però evidentment hi ha l'atenció a la mort. I després,
si voleu, també us puc parlar dels serveis funeraris, que també els he tractat últimament.
Ara en parlarem.
Sí, justament aquesta setmana, Glòria, has anat a cobrir la presentació d'aquest document, La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya, que ha realitzat el Consell Assessor per la Diversitat Religiosa. De què parla el document, per quina utilitat té i a qui s'adreça?
Al final, bueno, és la Direcció General d'Afers Religiosos, que té aquest Consell, com deies. Al final és el sisè document d'una col·lecció. Ja sabeu que el Consell Assessor ha anat treballant diferents temes. Van presentar aquest document, el relator, el Jordi Moreres, va explicar també d'on venia aquest tema, no? Al final, aquest Consell té llibertat absoluta per tractar temes que pensen que són d'utilitat i la pandèmia doncs, va evidenciar aquesta sobremortalitat absoluta on veies que estaven saturats els sistemes funeraris de... Bueno, jo vaig posar, evidentment, en l'article de tot el món perquè era una realitat. Però centrant-nos a casa nostra, doncs s'havia d'agrair aquest sobreesforç dels sistemes funeraris, però també es van evidenciar, com sempre, no, en un gran volum, les mancances absolutes d'una atenció funerària que van afirmar, de fet, el secretari general del Departament de Justícia, d'on penja la Direcció General d'Afers Religiosos, ho va afirmar tal qual. Hi ha una mancança d'atenció religiosa en el nostre país que no és reflex de la realitat social que tenim. I el document el que intenta és posar, jo diria, recursos, eines en tres àmbits. El municipal, perquè hem de recordar que el sistema funerari penja una mica, les competències són municipals. També dins l'àmbit de les empreses funeràries, perquè al final doncs, són elles les que s'han d'encarregar d'oferir aquest servei. I també les comunitats religioses, per entendre doncs, aquest equilibri i també saber expressar què necessiten. Això ho vull enllaçar amb un article que vam fer fa 2-3 anys amb motiu, com deies, de la celebració de Tots Sants, que era a partir d'una guia més àmplia que tenen a fer religiosos també, que és la guia pel respecte a la diversitat de creences als cementiris de Catalunya. Doncs aquesta guia va molt bé per entendre quines són les pràctiques concretes, no? Exemples concrets que necessiten aquells preceptes religiosos, totes les creences que tenen presència a Catalunya. I llavors entens, quan llegeixes aquest article que el tenim a Catalunya Religió, de fet es diu com enterren els morts les diferents religions, entens molt ràpid quines són les demandes reals a nivell d'atenció funerària. Doncs una cosa tan ignorada, jo crec, socialment, com que els musulmans s'han d'enterrar en un espai a part. Això implica buscar un terreny diferenciat, ampliar cementiris que porten una tradició de dècades enrere que no s'han tocat i, per exemple, coses com, en cas dels jueus, no enterrar-se en un sàbat. Clar, si la legalitat et diu, et marca, no? Vas al tanatori, són un parell de dies de vetlla i el tercer dia l'enterres, doncs tot aquest tipus de coses, tan, diríem, tan quotidianes, s'han de tenir presents. Aquesta guia, al final, el que fa és posar de manifest que s'ha de dignificar aquesta atenció religiosa, que és un dret que les tradicions religioses tenen en el nostre país i que no s'està complint en molts casos. De fet, una de les parts més importants per mi, que no reflecteix la crònica de la guia, és la part en què les tradicions religioses van agafar el micròfon i van expressar el neguit que senten quan es troben en situacions d'aquestes, no? Hi ha, en aquest moment, conflictes amb cementiris municipals on els musulmans no hi tenen cabuda, on els bahais doncs, tampoc tenen cabuda, on les pràctiques funeràries no són les correctes i on entens una mica aquest concepte de fil conductor que té aquest document, que és la dignitat. Al final, morir dignament, en cas d'una tradició religiosa concreta, implica seguir uns preceptes religiosos que poden dificultar molt legalment en el nostre país portar-los a terme. Però s'ha de reconèixer que és important per un dol seguir aquests preceptes religiosos, no? I si no s'està fent, doncs com es gestiona tot això? I a banda d'aquest tema també es posava sobre la taula la necessitat de fer memòria, de no només enterrar físicament un cadàver, sinó tot el que comporta després. Doncs el record, la memòria, per les tradicions religioses, unes i altres tenen més pes o no, i s'ha de tenir present tot això. Doncs queda molt camí per recórrer, jo crec que aquesta guia serveix això, perquè tots els municipis, tant de bo de Catalunya, el tinguessin sobre la taula. És molt breu, concís, com fa sovint el Consell Assessor, molt pedagògic, i on queda claríssim que els canvis es poden produir ja en el cas dels municipis.
No, jo tinc una petita, no sé si és crítica, però o sigui, entenc molt bé el plantejament i està molt bé aquest tipus de documents que observen per la veritat i descriuen doncs, què és el que hi ha i cada confessió doncs, també porta quina és la seva dimensió. El problema que té aquest tema funerari és la qüestió d'executiva i la pràctica, que això no contempla el document i probablement no és la funció del Consell Assessor, però que al final és la realitat amb la que topem. I que, a més, durant el... I es va fer molt més evident durant el confinament i tota l'etapa més inicial de la pandèmia. Si en general tots teníem ja la gent que va haver d'enterrar els seus familiars, ja va ser una situació totalment problemàtica i dramàtica. Si a sobre tenies una altra confessió que no fos la majoritària, doncs la cosa es multiplica, les complicacions es multiplicaven per 20 i en un moment molt, molt delicat. Jo veig que sí que és més fàcil de resoldre i crec que s'està fent tot el que és l'atenció i l'acompanyament i el tacte i el tracte de tot el ritual funerari segons les tradicions de cada de confessió, però el tema de l'enterrament és molt complicat perquè bueno, quan entrem en tota la dimensió de les confessions doncs, que té la seva tradició demana un enterrament a terra o un determinat tipus de seguiment de rituals, va, això logísticament aquí és molt complicat. Llavors, a veure, no seré jo qui negui que tothom hi té dret, òbviament, però això com es resol? Una mica, és un paral·lelisme que s'agafa amb pinces, però ja ens va passar el mateix amb el tema del menjar a les escoles. I el tema halal i tot això.
Bueno, s'ha acabat solucionant.
S'ha acabat solucionant, però bueno, pots jugar amb els menús, pots oferir dos plats, pots, etcètera. Clar, aquí és molt més complicat resoldre això de com donar atenció a les diverses modalitats i estic parlant sobretot del tema d'enterraments perquè no tenim aquests espais. Es poden preparar aquests espais? Jo crec que s'haurà de fer. El problema és si es pot, si hi ha prou espai, si hem de canviar la dinàmica que tenim actualment dels enterraments i dels recintes funeraris, dels cementiris. Això ho veig, o sigui, crec que falta el següent pas, escolti'm, com ens hi posem i com ho resolvem, perquè ho veig bastant difícil de resoldre. Jo, que en canvi sí que amb altres temes com ara els que comentava dels menors escolars, doncs s'ha aconseguit resoldre.
Glòria.
No, absolutament. Jo vaig tenir la sensació que era un tema, això... molt complex i també es posava de manifest, me'n recordo el director general de serveis funeraris a Barcelona, que hi era present i va fer la pregunta a la consellera, no, a la directora general en aquest cas, però com dient, mirin, tenen un calendari previst per parlar d'això? Perquè clar, ens trobem cada dia amb aquest problema, però clar, nosaltres És a dir, urbanísticament un no té competències, o sigui, un cementiri no pot dir, bueno, ara tiro terra aquí la tàpia i faig això. No, vull dir, hi ha una sèrie de factors que vaig pensar, això no s'arregla amb un document i no s'arregla amb un calendari, ni s'arreglarà en aquesta legislatura, ni en 4 anys, ni en 3, ni en 2, però és veritat que dignificar l'atenció, i ja només amb aquest document vaig pensar, almenys que la gent sàpiga que tenen dret, i que ho tenen més difícil, no?, les altres tradicions, i que s'està treballant en aquest tema, que hi ha un interès, però evidentment era un tema que jo no voldria mai resoldre ni haver de fer-ho, perquè certament quan donaves peu a parlar de totes les tradicions, totes tenien queixes, i al final inclús els catòlics mateixos, no?, dius, és que no... És un tema...
I en diversos llocs, quan això entra en dinàmiques municipals, que de vegades diguem, els principis previs generals del partit no tenen a veure amb la realitat local, hi ha hagut veritables batalles campals sobre aquest tema i utilització d'aquest tema per desgastar el govern o per lluir no sé què.
Sí, sí. O sigui, és un concepte que pensaríem que s'arregla ràpid i no. I això dona peu a interpretacions molt diverses, però a veure que al final és això, la part espiritual en l'atenció funerària és vital i hi ha moltes religions que això ho tenen com a principi. I quan llegeixes en aquesta guia més àmplia que us comentava que els musulmans tenen com a precepte, no?, en ser enterrats en contacte amb la terra d'allà on van néixer, tu entens aquestes repatriacions absolutes que fan. El 98% parlaven dels musulmans que no han nascut a Catalunya demanen ser enterrats en el seu país d'origen, no per una que s'ha parlat molts cops...
Desarrelament, no?
Exacte, no és desarrelament, no és no integració, és el teu precepte t'indica que si pots fer-ho és així. Clar, en la pandèmia s'ha evidenciat que això no podia ser i realment la comunitat musulmana va expressar-ho. En l'acte era un veritable drama sentir famílies que deien és que vivim en aquest municipi però no ens deixen enterrar aquí i em donen l'opció d'enterrar-me a no sé quin municipi que jo no he visitat mai. Deu ser dur, Jo pensava i dic, clar, l'enterrament, no?, espiritualment parlant, és allà on totes les tradicions deien, no?, que descansi en pau. Doncs què vol dir això? I també fer un procés de dol, ritualitzar aquest acte és important. Llavors ja és un pas que les empreses funeràries ho tinguin clar, que tinguin sensibilitat. Allò parlàvem, és un moment molt difícil i jo crec que estan en un procés.
Bé, al final és un tema que toca fibra sensible. Quan el Jordi esmentava tots aquests temes més conflictius o de gestió, o si vas a parar a la casuística particular, clar, són moments molt, molt durs, no?, i molt intensos, i que si vas a la part això de dir qui sóc i a què m'adhereixo, allò on em reconec, no?, has de poder-ho gestionar i s'ha de poder vehicular. Està clar que gestionar la diversitat sempre, sempre és complex i demana molt de tacte. I, evidentment, la guia doncs, marca un horitzó, però després ha d'haver-hi normativa, d'haver-hi coneixements, s'ha d'aplicar la normativa, d'haver-hi recursos...
També és veritat que el món urbà occidental hem industrialitzat molt tot aquest procés, en el sentit que ara ens sembla molt normal d'anar pilant amb nínxols, que al final són piles com unes estanteries, no? Però això fa 200 anys ja que ha sigut impensable.
La raó d'espai, sí.
I en un, doncs, avui encara en un poblet petit d'un lloc més despoblat, doncs això potser ni es contempla perquè es pot fer d'una altra manera. En canvi, la necessitat urbana i una certa apartament de la mort del centre de la vida de la població doncs ha portat a aquest tipus de tractament del lloc de record i de repòs dels difunts que, clar, nosaltres ho hem anat assumint, però en altres contextos això no es veu així.
Bueno,
i aquí és on hi ha aquest xoc.
S'ha assumit o això que dius, o s'ha apartat per no haver-ho d'assumir.
Bueno, i després hi ha la següent evolució, lluny, sí, que ha sigut tot el tema de la incineració, però que al final també té una dimensió gairebé purament pràctica. Al final ocupa, perdoneu la crueltat, però és que allò que ocupa menys espai. I això, clar, quan tens una visió molt més profunda del que significa aquest darrer trànsit i tot això, doncs fer aquest salt de cop és molt complicat. I potser també hem d'aprendre alguna cosa nosaltres, de dir, és que potser tampoc cal que prioritzem tant la qüestió pràctica i anem a buscar una altra dimensió.
Un altre model en general, sí. Escolteu, fem un salt, si us sembla, deixem aquí l'atenció funerària, a les portes de Tots Sants, dèiem també tenia sentit que s'hagi publicat en aquest moment aquest document, però tenim més coses i un indicador al portal que ens pot explicar el Roger, què és la gent que busca, què ha triat, què ha llegit aquesta setmana.
Doncs sí, aquesta setmana tenim el rànquing dels 5 articles més llegits. En primer lloc tenim aquest tema que parlava ara la Glòria, de la conversa amb el Toni Boix, del SAIR, que ens ha comentat ara a l'inici. En segon lloc tenim un tema que hem estat tractant amb alguns articles aquesta setmana, que és la negativa que ha rebut l'escola concertada a participar de la taula de planificació que va anunciar el Departament d'Educació, que és un espai d'àmbit municipal que ha de negociar com organitzar i distribuir les places escolars i que l'escola concertada doncs, s'ha trobat sense resposta. No volia participar-hi i s'ha trobat sense resposta. Després, en tercer lloc, teníem una notícia curiosa que comentàvem ara fora de micròfons, que és el tema aquest doncs, que es busquen nous ermitans per les Borges del Camp, per una església de les Borges del Camp, i hi ha un formulari obert, o sigui que si algú vol fer d'ermità, doncs,
el titular a les Borges del Camp. El titular es busca tal cosa, sempre funciona.
ermitans que no eremites, diguéssim, algú que tingui les claus i que vigili el lloc.
Sí, que hi visqui, exacte, o sigui, si algú hi està interessat ja ho sap. Després, en quarta posició, teníem un article en què parlàvem de Fatà, que és un moviment de cristians que va dedicat sobretot a joves. I, finalment, en cinquena posició, tenim la trobada ibèrica d'abats i abadeses benedictins, que s'ha celebrat a Montserrat, és la 11a edició, i això, no? Aquests serien els 5 articles més llegits del web aquesta setmana.
Estupendo. Si voleu, comentem una mica aquest tema que també ha fet abullit bastant a xarxes socials, que és el de la negativa que ha rebut l'escola concertada.
Tu que vas parlar amb una, no només amb els titulars, sinó amb una directora d'un centre, estava bastant enfadada, em sembla.
Sí, tot i que ella, més enllà del col·legi en qüestió, el col·legi Santa Anna de Lleida, ella representava una mica tota l'escola concertada de Lleida, que en aquest cas han respost o van fer una estratègia de conjunt i era significatiu que no és que no se'ls hagi dit res, que en alguns de les peticions concretes que han fet no han rebut resposta i n'han fet unes quantes, sinó que una de les respostes que han rebut ha estat que no hi poden ser, no? I clar, ells llegeixen entre línies que l'argument, diguéssim, de que en realitat tampoc hi ha els directors dels centres de titularitat pública, no és cert, perquè hi ha el departament, hi ha els serveis territorials, vull dir que hi són representats intrínsecament, vull dir, orgànicament. En canvi, no hi ha la veu dels centres d'iniciativa social, no, diguéssim. I aquí hi ha un biaix, una desigualtat que troben que s'ha de solventar. De fet, la taula és nova, de nova creació, a partir d'un decret que es va fer públic el mes de febrer i que, bueno, hi havia diferents... Dins d'aquest decret se suposa que havia de treballar diferents temes que afecten a la segregació, no? I, per tant, que miren d'apaivagar-la, segregació escolar. Però, clar, si a l'hora de fer el repartiment de places no hi són tots els interlocutors o no hi ha totes les persones que tenen alguna cosa important a dir-hi, com són les escoles, que se'ls hi tancarà o no una línia o els hi va d'aquí per continuar obertes, doncs, clar, aquí hi ha un tema a superar, a treballar. També hi ha una altra realitat paral·lela, que és que els mateixos ajuntaments, molts d'ells, començant pels alcaldes, no sabien ni tenien coneixement d'aquest decret. Per tant, és allò d'anar creant normativa que al final no aterra, arriba el moment d'implementar-la i ningú sap de què va. Això també ha passat bastant. No sé si voleu fer algun comentari.
Bueno, jo diria anar canviant de temes per no deprimir-nos. No sé si tenim alguna cosa. Sí.
Sempre és una mica el mateix. Sí. I una mica de sabador. Sí que n'hi ha, hi ha més temes, però no sé si són també per riure o plorar. Hi ha un altre titular. Avui en Macià Grau ens ha escrit una fantàstica peça explicant tot el tema dels laics en missió pastoral, perquè vam veure que hi havia uns nomenaments que es van fer públics aquesta setmana al bisbat de l'arquebisbat de Tarragona, disculpeu, el 15 d'octubre, ara fa uns dies, però en tot cas tres persones, tres dones laiques, a qui se'ls encarregava, no?, la dinamització pastoral, diguéssiu, de diferents parròquies, una colla de parròquies entre les tres. I el Macià ha pogut parlar amb una d'elles, concretament a Rosa Maria Sánchez, que fa quasi 40 anys que està fent aquesta tasca. No, no es tracta tant d'un nomenament de nova creació, sinó que és una renovació. No? I aquí el drama de fons és, d'acord, una figura lloable, fantàstica, que fa una feina encomiable, però que, ostres, hi ha un relleu difícil, no? De fet, el titular era aquest, no? On és el relleu dels laics en missió pastoral? Gent que fa de temps que està fent això, que és una figura complementària als capellans, no són, és a dir, no supleixen, no?, tasques, però fan que moltes parròquies continuïn obertes i sobre territori és important, no? Doncs això, que requereix una formació, un temps de preparació, etc., sembla que no està gaire ben atès ni gaire ben resolt, no? Hi ha aquella frase típica que jo quan la llegeixo ja no sé què pensar, que us la llegeixo literalment, eh? Diu, la situació està estancada, deia aquesta bona dona, però estem segurs de que Déu ens proveirà. Ah, fantàstic, no? És a dir, jo sí, espero que hi hagi una estratègia darrere, que el tinguin ben identificat i busquin una solució.
O sigui, no sé quina és la traducció o refrany català de "Adiós rogando y con un mazo dando".
Exacte.
Sí. Que la té, però perdoneu que ara no la recordo, hauríem de recuperar, hauríem de preguntar al Víctor, que és un Rodríguez, que és un expert en aquests temes.
Busquem la frase, però una mica aquí, no, la reflexió és això. Hi ha una realitat que s'ha d'atendre, que es considera que és important. Una tasca que, recordem, que tampoc no és ben bé un ministeri laical, per poder fer una mica la diferència, que no està instituït, no és gent que rep un encàrrec, en el cas dels laics en missió pastoral, que és una tasca reconeguda, que tenen uns estatuts, fins i tot, que està com tipificat o hi ha una normativa darrere, saben quina és la seva missió, però no es fa com si diguéssim una ordenació, no? No és l'equivalent d'ordenar un laic o... No, els laics no tenen cap ordenació darrere, en aquest cas fan un servei, no? I un servei molt divers que passa, doncs, des de... Aquí ho explica Macià, eh? Serveis de catequesi, atenció a les celebracions, a la paraula, distribuir l'Eucaristia, moderar, per exemple, les pregàries litúrgiques, no? Hi ha diferents tasques assignades i fan una feina, diguéssim, global, no? I la fan perquè en tenen ganes, però no és com... A vegades la sensació és si estan apedaçant una cosa que ja està bastant atrotinada, no? Glòria.
No creieu de vegades, evidentment, no he fet jo la radiografia de com està el tema ni el motiu del no relleu o de la manca d'efectius, però de vegades penso, creiem que el tema del llenguatge que s'utilitza, la gent entén què estem dient? És a dir, missió, laica en missió pastoral. Ara m'hi truca el senyor bisbe, espero que no, des d'aquí, no perquè no vulgui, sinó perquè tinc molta feina, moltes gràcies, però dic, us imagineu ara us truca un bisbe, no?
Qualsevol. Una manera d'escaquejar-se d'entrada.
Exacte. I et truca i et diu, miri, he pensat en vostè per ser laic en missió pastoral. Clar, bueno, nosaltres, el dia a dia nostre, es tracta de traduir aquests conceptes, però ara imagino una persona, clar, del món de l'Església, però no sé si parlem de manera... Diu, però això què implica? O sigui, al final, no sé, és... I al final, de vegades, quan t'expliquen, diu, allò que ja feia, doncs d'acord. Home, no sé si el motiu és que s'explica poc què vol dir, al final, aquests ministeris, però no ministeris d'ordenació, sinó aquests serveis que estan ja com molt estructurats, de vegades és anar fent el que ja un fa i per carisma ja té propi. Què en penseu?
No, i el tema del llenguatge és que és horrorós. Vull dir, el terme laicat mateix, com que té la confusió amb laic, laicitat, laicisme, i evidentment no estem parlant d'això, és un problema que tenim en aquest moment. Hi ha l'alternativa de seglars, però és que tampoc és una paraula que entusiasmi gaire. No, té massa clar.
Què et recorda, Jordi? Què et recorda?
No, no ho diré perquè no ens censurin el programa. Quin animal et ve al cap quan penses en els
seglars? Quin animal et ve al cap quan penses en els seglars?
No, i una altra paraulota que sempre ens genera un problema quan intentem fer periodisme en termes civils, que és la pastoral. Clar, aquí ja no pastorem ovelles fa anys, la majoria. Vull dir que el bon pastor, sí, però clar, és un terme que... I de vegades quan els laïcitzem és pitjor, perquè és veritat que li traiem la dimensió que té un treball apostòlic, que també una altra paraulota, però la dimensió que té un treball doncs, a l'Església, que va més enllà d'una organització administrativa o empresarial. Però amb això tenim certament un problema molt gros.
Les paraulotes, sí, sí. L'altre dia a Twitter hi havia una noia, suposo que era una broma, però... Deia, li he explicat a ma mare que estic embolicada amb un pastor. I la mare li va contestar, amb un mossèn. I es veu que no.
Bueno, aquesta senyora entenia bé el concepte.
Clar, la dona sí, però hi havia un salt generacional. La dona referia a un pastor d'ovelles. Vull dir que no, clar, aquí hi havia un salt, sí, sí. I l'altra paraulota, no, en el cas dels laics, si ho veus la paraula escrita, em pots discernir, però si t'ho diu en duides, un like, ara mateix, a xarxes socials, vol dir un m'agrada.
Al
final, sí. Si anéssim a trobar
like amb missió pastoral.
Like amb missió pastoral.
Sí, sí, sí. Sí.
I retuit.
Mira, potser hem donat un eslògan i tot, eh? Like amb missió pastoral.
Aquí fem la nostra aportació a coses pendents de resoldre que no resoldrem ara.
No.
No sé si podíem acabar fent una visió a l'agenda, que és el que tenim les properes setmanes.
Tenim d'entrada una petita marató de beatificacions. Tant aquest dissabte vinent, el dia 30, com el dissabte dia 6, el primer cap de setmana hi ha una beatificació a Tortosa i el següent a Manresa. Són, a més, en el cas de Tortosa, són sacerdots operaris diocesans que la beatificació és a Tortosa pel lligam que té aquesta associació de capellans amb el bisbat de Tortosa, d'on és el segle XIX, va fundar un capellà a Tortosa, mossèn Sol, que avui també és beat, doncs va fundar els operaris diocesans, que són una associació que es dedica sobretot a la formació i a l'acompanyament dels sacerdots, i ara es beatifiquen quatre màrtirs de la Guerra Civil d'aquesta associació. I al cap de 8 dies, a Manresa, el dissabte dia 6 a les 11 del matí, doncs hi ha la beatificació de 3 caputxins, que en aquest cas són 3 caputxins de diverses poblacions de Catalunya, però que els 3 van morir assassinats a Manresa també al principi de la Guerra Civil. Coincideix amb les dues que serà la primera vegada que veurem per aquí el cardenal Semeraro, que és el nou prefecte de les causes dels sants. Són noms molt estranys que segurament a molta gent no li sonaran, però el cardenal substitueix, sonarà perquè substitueix el cardenal Becciu, que és aquest cardenal que l'han processat al mateix Vaticà per temes de corrupció i que ara està pendent a veure com això se soluciona, i quan el van destituir doncs van nomenar aquest noi, aquest fa pocs mesos, i per tant serà la primera vegada que, com és habitual, ve el prefecte de les causes dels sants a presidir les beatificacions, i en aquest cas doncs serà la primera vegada que aquí a Catalunya sentirem doncs quin és el perfil i el discurs que marca, sobretot amb un tema tan delicat com són les beatificacions vinculades a la Guerra Civil, és a dir, dels capellans, sobretot, i també algun laic, però sobretot capellans i religiosos que van matar la Rere Guàrdia quan hi va haver l'aixecament militar, doncs veure també quina lectura en fa, que sempre s'intenta doncs transmetre aquest missatge de reconciliació, de memòria, de testimoni, doncs també serà interessant sentir el nou prefecte de les causes dels sants que ens explica.
Sí, realment l'accent és aquest, el de la reconciliació, és on tothom va més o menys a parar, no? Quan hi ha causes i màrtirs i es fan memòries i memorials. A veure, sobre agenda també a comentar que el dia 10 de novembre, m'estic equivocant?
Dia 10. El
10 de novembre, homenatge a Arcadi Oliveres, un homenatge
dimecres.
Conjunt. Dimecres, de les diferents entitats per on o bé ell va passar o ell va promoure, va ser fundador, totes amb l'eix conjunt de la cultura de la pau, el treball pels drets humans. I això es farà a l'antiga fàbrica, no? L'espai de l'antiga fàbrica Fabra i Cots, de Barcelona.
Que et fas i... bé d'avisar perquè t'hi has d'apuntar abans.
Sí, hi ha un formulari...
A diferència de les beatificacions...
Hi ha un formulari, si aneu al web i busqueu la notícia, la trobareu allà enllaçat. També ho podeu trobar a la web de Justícia i Pau, però millor que passeu per la nostra, on hi està tot ben explicat. És una broma, evidentment. Aneu a la que us vagi
no,
millor
no és una
i sigui
broma,
més
perquè
pràctic.
La nostra trobes el de Justícia i Pau, les beatificacions, tota l'agenda...
Aquí hi ha, tot el conjunt.
La nostra ho trobes tot.
Ho trobes tot i molt ben endreçadet. Doncs aneu allà, Arcadi Oliveres, homenatge conjunt i públic, perquè fins ara sí que és cert que hi ha hagut diferents ocasions d'acomiadar-se de l'Arcadi i recordar, no?, tot el seu llegat, però ara és potser el moment més reposat després de la seva mort, que es fa de cara en fora i obert a tothom. No només que hi va tenir tracte personal, no?, sinó persones que hem anat veient que l'admiren i el tenen com una persona de referència, un model, no?, d'acció i de compromís. Per tant, aquí la nostra invitació a que hi pugueu participar. I si us sembla, ho deixem aquí. Sí? Tallem aquí la nostra... a Rebotiga de Catalunya Religió. Gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos, per estar subscrits. Ja sabeu que tenim també un butlletí gratuït diari per anar seguint el dia a dia de l'actualitat. I res més, ens acomiadem aquí. Fins la setmana vinent. Adéu, Glòria Barrete, Roger Vilaclara, Jordi Llister i una servidora, Laura Mot. Adéu. La setmana vinent.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.